Bon dia. L'alcalde d'Olot diu que s'ha hagut d'acabar amb els horts del carrer Pou del Glaç perquè els propietaris dels terrenys han decidit urbanitzar-hi.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí que és veritat que la propietat tenia tot el dret, doncs, a iniciar aquestes obres d'urbanització i també per una cosa que és important per la ciutat, que és la construcció d'habitatge, que en aquest moment és molt necessari i més en la zona pròxima al centre de la ciutat.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha explicat a la compareixença d'aquest dijous que el pla general empara la decisió dels propietaris i que ara toca buscar una alternativa a les persones que hi tenien un hort perquè puguin continuar amb la seva activitat. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 20 de setembre del 2024 i el dia, com sempre, té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Per altra banda, el PSC Olot es mostra sorprès per la rapidesa de l'execució de les obres als horts del Pou del Glaç. El portaveu del partit, Josep Guix, diu que els hortolans van rebre una carta un mes abans de l'inici de les obres. Demanaven que aquests propietaris dels horts tinguessin una alternativa abans de començar a edificar. Guix també explica que molts dels hortolans han rebut el fet amb tristesa.
La nostra sorpresa és que ha estat una actuació molt ràpida i com aquell que diu fugaç. Per què? Perquè van enviar cartes en els usuaris dels horts el 14 o 15 d'agost, em sembla. Molta gent estava fora de viatge o de vacances. Després hi havia les festes d'altura i el dia 16 de setembre ja han entrat les màquines. Per tant, la gent se'ns ha queixat de que no han pogut treure bé els productes que tenia a l'horta.
Més temes. Acabem la setmana de la mobilitat i és que la Garrotxa aposta per ampliar l'oferta del Rumbus per millorar la mobilitat a la comarca. Des del Consell treballen en crear una corona d'aparcaments a diferents municipis de la Garrotxa, com ja s'ha fet a les Preses. L'objectiu és que més turistes i garrotxins agafin el Rumbus, la bicicleta, o es desplacin a peu. El conseller comarcal de Mobilitat és Jordi Güell.
Molts d'aquests punts coincideixen amb diverses coses. Una és que són punts d'activitat econòmica, les Preses, Vall d'en Bas, aquest de Montagut, que precisament el que toca és també en Sant Jaume de Llierca, però també són punts d'interès turístic, o punts d'entrada també a zones protegides. Per tant, estem atacant tant la problemàtica que ens genera l'afluència turística com també aquest accés, diguem-ne, a polígons o zones d'activitat econòmica o zones, diguem-ne, poblades.
Més de 170.000 persones han passat pels equipaments culturals d'Olot durant el 2023. D'aquests, la Biblioteca Marià Vayreda i els museus de la ciutat són els que han rebut més visites. Pel que fa a les activitats de pagament, es van vendre més de 25.000 entrades. El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
La mitjana diària de persones ronda les 400 persones que utilitzen algun dels serveis que ofereix la biblioteca de la ciutat. També quasi 6.000 persones han fet servir almenys una vegada, moltes més una vegada, el servei de préstec de llibres de la biblioteca i, per tant, el defineixen com un equipament central cultural i educatiu de la ciutat i jo penso que encara justifica més la construcció d'una nova biblioteca.
L'Olot.doc projectarà 8 documentals durant 5 dies, del 24 al 28 de setembre. La mostra, dedicada al cinema documental, oferirà també 7 ponències per acompanyar-los. La programació d'aquesta 5a edició compta amb projeccions per al públic general, així com una secció adreçada a escoles i instituts com a activitat extraescolar gratuïta. En parla Joaquim Castells, director de la mostra.
Tornem a tenir una programació molt, molt bona, amb pel·lícules i documentals multipremiats, grans festivals, i tots acompanyats amb una ponència posterior amb alguna persona o entitat que tingui a veure amb la temàtica que hem tingut amb el documental.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot viatja a Itàlia a la recerca del 15è títol mundial de la seva història. Les olotines són les grans favorites després de liderar les 4 competicions disputades fins ara amb el Vall Mollet. El campionat començarà passades les 9 del vespre d'aquest dissabte i es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. El coreògraf i entrenador del Club Patinatge Artístic Olot és Ricard Planiol.
Home, la veritat és que sí, que no ens podem queixar la temporada que hem tingut i més després de l'anterior. Aquesta està sent com molt tranquil·la, però, com sempre dic, no ens podem adormir, ens podem trobar de tot.
I en futbol, el Bors de Tosca de segona catalana i el Besalú de quarta es posen objectius molt diferents per aquesta temporada. Els grocs han de construir un equip amb moltes cares noves, mentre que el Besalú vol aconseguir l'ascens per recuperar la categoria de l'any passat. L'entrenador del Bors de Tosca és Frank Dorca.
La veritat és que mirant una mica els equips i sobretot els de Girona, jo crec que seran molt forts. I mirant una mica l'any passat, també el Fornell, sobretot, el Quart, jo veig aquests que... El Blanes, que també ha descendit com nosaltres, veig que bueno, hi haurà nivell i serà molt competida. La veritat és que estarà molt complicat, com totes, la veritat, però bueno, no ens posem cap objectiu. Nosaltres hem de construir un equip i competir, i això intentarem.
I avui a la contraportada parlem de nosaltres, parlem de casa nostra, perquè el Trenquem el Cuc i el Sessió Contínua de Ràdio Olot estan d'aniversari. El programa dedicat al camp compleix 40 anys en antena i el de cinema en celebra 25. Pel que fa al programa liderat per Josep Guix, ja du 4 dècades donant a conèixer la meteorologia d'arreu de Catalunya. Pel que fa al programa de Neus Asín i Jordi Teix, ja suma més de 2 dècades descobrint les novetats cinematogràfiques de la setmana i l'evolució del cinema durant aquest temps. Escoltem a Josep Guix.
Suposo que és una gran família i que és un programa molt viu, molt fresc, i que te trobes gent pel carrer i t'anima i vinga, va, i ens agrada molt aquest programa, i aquest programa em desperteu, no m'aixeco però em desperto i us escolto des del llit. O hi ha moltes anècdotes, com per exemple, un dia vaig a una pastisseria a Torroella de Montgrí, que està lluny, i demano d'un croissant i surt el pastisser de dins a l'obrador i em diu, tu ets en Trenquem el Cuc, i em va fer una abraçada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs és notícia, més controls al carrer i multes més altes i àgils és el nou pla d'interior contra les armes blanques. El pla preveu identificacions i escorcolls generalitzats en zones d'oci, al transport públic i en entorns escolars i es començarà a aplicar ja la setmana que ve. Llarena acusa els Mossos de no fer prou per detenir Puigdemont i vol que un jutge ho investigui. El magistrat diu que en l'informe policial els Mossos no donen prou explicacions sobre per què no van poder arrestar-lo abans o després de l'acte a Barcelona. El cas Pelicot posa en escac la llei sobre la submissió química i la violència en una violació. El judici s'ha convertit en enormement mediàtic i simbòlic per la decisió d'ella d'afrontar-lo a cara descoberta. El Suprem avala que un infant nascut per gestació subrogada s'inscrigui com a nascut a Espanya. Estableix una analogia entre les adopcions internacionals i les provinents d'un ventre de lloguer. En l'àmbit internacional, Edmundo González rebat les crítiques del Partit Popular i diu que el govern espanyol no el va pressionar. El ministre d'Exterior espanyol fa publicar una carta de l'opositor veneçolà en què agraeix al govern de Pedro Sánchez les gestions per poder venir a Espanya. Israel hauria plantejat l'atac als busques de Hezbollah fa 2 anys, molt abans de la guerra de Gaza, mentre la societat del Líban continua commocionada per l'onada d'explosions que han matat una trentena de persones i n'han ferit més de 3.000. Israel reforça el front del nord.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la pluja pot ser protagonista al centre i sud de Catalunya, entre Barcelona i Tarragona, ja aquesta matina han caigut de 5 a 40 litres per metre quadrat a la Costa Daurada Sud, però les comarques de Girona en quedarà una mica al marge, això sí, arribarà alguna pluja, algun plogim, al llarg d'aquest matí, migdia, sobretot pel sud, comarques interiors, sobretot la Selva, Osona, a prop del Montseny, amb una temperatura fresca, avui màximes al voltant dels 20-22 graus les més altes, llocs de l'interior que no passaran dels 18. Aquesta matinada amb prou feines han baixat a 12 graus a Vic, 13 a Olot, o per exemple 7, 8 graus dalt del Montseny, també a Molló o també 8 graus a Viladrau, 9 de mínima a Puigcerdà. Ja diem, doncs, la temperatura quedarà fresca. La pluja es pot presentar també aquesta tarda en punts interiors, Pirineu, Prepirineu, no tant cap a la Costa Brava i potser més probable cap a la Selva, això sí. Cap de setmana, marcat per la variabilitat, novament, amb més pluja diumenge, dissabte, mig ennuvolat, al matí pràcticament no plourà, mig ennuvolat, alguna boira, i la temperatura de dia una mica més alta, pot caure alguna gota per l'extrem sud de la Costa Brava, novament cap a la Selva. I a la tarda els ruixats, localment alguna tempesta, afectarien comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i no tant cap a la costa i al prelitoral. Amb aquesta situació, aiguats cap a Tarragona, cap a l'Ebre, i en canvi poca pluja a les comarques gironines. Sobretot sembla que la Costa Brava en quedaria una mica al marge de moment, perquè diumenge, matí, migdia i fins a la tarda, la pluja s'anima, ja podrà ser més intensa, de 20 a 40 litres, algun aiguat, i per tant diumenge serà el temps més inestable.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, ho fem precisament amb el nostre tema de portada, i és que l'alcalde d'Olot diu que s'ha hagut d'acabar amb els horts del carrer Pou del Glaç perquè els propietaris dels terrenys han decidit urbanitzar-hi. Pep Berga ha explicat a la compareixença d'aquest dijous que el Pla General empara la decisió dels propietaris i que ara toca buscar una alternativa a les persones que hi tenien un hort perquè puguin continuar amb la seva activitat. Gerard Puigdemont.
Al carrer Pou del Glaç d'Olot ja no hi ha horts municipals. Segons l'alcalde d'Olot, els propietaris dels terrenys han decidit iniciar l'urbanització per poder-hi fer parcel·les i edificar, tot seguint, diu, el pla general d'aquesta zona de la ciutat. Mentre no s'actuava en aquests terrenys, el propietari va cedir l'espai perquè s'hi poguessin habilitar horts municipals.
Sí que és veritat que la propietat tenia tot el dret, doncs, a iniciar aquestes obres d'urbanització, i també per una cosa que és important per la ciutat, que és la construcció d'habitatge, que en aquest moment és molt necessari i més en la zona pròxima al centre de la ciutat.
L'alcalde d'Olot, però, no descarta que en algun tros d'aquests terrenys s'hi pugui acabar col·locant nous horts.
El resultat final d'aquesta urbanització, hi ha una part que queda a favor de la ciutat, hi ha una part que és zona verda, i a la ciutat pot considerar si això ho converteix en una zona verda, un parc infantil, pot decidir el que vulgui en aquest moment, o fins i tot tornar a donar un ús d'horts urbans com hi havia hagut en aquesta zona verda de la ciutat. La veritat és que els dos usos són compatibles.
Tot i que això dependrà, diu Berga, del que s'acabi fent a l'hora d'urbanitzar.
Això dependrà, una vegada acabada l'urbanització, de les intencions que tinguin els propietaris, és a dir, si pensen urbanitzar immediatament, té poc sentit tornar-hi a posar horts urbans, i és millor esperar, doncs, que s'acabin de construir aquests habitatges per després decidir si el que és millor a la zona verda, doncs, és fer-ho en forma de parc o fer-ho en forma d'horts, o que es decideixi.
Des de l'Ajuntament asseguren que treballaran per trobar una alternativa per a les persones que trien un hort en aquest punt de la ciutat i que vulguin continuar tenint-ne posa de data durant l'hivern.
I de fet, seguint en aquesta línia, el PSC Olot es mostra sorprès per la rapidesa de l'execució de les obres als horts del Pou del Glaç. El portaveu del partit, Josep Guix, diu que els hortolans van rebre una carta un mes abans de l'inici de les obres. Demanaven que aquests propietaris dels horts tinguessin una alternativa abans de començar a edificar. Guix també explica que molts dels hortolans han rebut el fet amb tristesa. Roger Isern.
Els horts del Pou del Glaç ja són història i passaran a ser uns terrenys edificats. Un dels partits de l'oposició de l'Ajuntament d'Olot, el PSC, s'ha mostrat sorprès després de veure unes obres que ja han començat fa pocs dies en aquests terrenys. El portaveu del PSC Olot, Josep Guix, remarca que creuen que no s'ha gestionat de la millor de les maneres aquesta situació. Diu que tot ha estat molt ràpid i que s'ha avisat als hortolans en molt poc temps, entremig de les vacances d'estiu.
La nostra sorpresa és que ha estat una actuació molt ràpida i, com aquell que diu, fugaç. Per què? Perquè van enviar cartes en els usuaris dels horts el 14 o 15 d'agost, em sembla. Molta gent estava fora de viatge o de vacances. Després hi havia les festes d'altura i el dia 16 de setembre ja han entrat les màquines. Per tant, la gent se'ns ha queixat de que no han pogut treure bé els productes que tenia a l'horta.
Per altra banda, Guix també explica els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que ha pogut parlar amb alguns veïns i propietaris d'aquests horts. Diu que li han traslladat el seu malestar i sentiment de tristesa per veure com no podien recuperar res, segons el mateix portaveu del PSC.
S'han traslladat, sí, evidentment, la seva queixa, alguns amb sentiment, quasi plorant, no? de tenir els seus conreus allà a la parcel·la i no l'han pogut ni treure perquè ja van entrar les màquines sense pràcticament avisar, no? El qual també no és, per una ciutat com Olot, que és una ciutat respectuosa, educada, no ens sembla gens correcte.
En el seu moment, el PSC Olot ja va presentar al·legacions a aquesta obra perquè des del partit creien que faltaven molts detalls importants per tirar endavant el projecte. Els horts del Pou del Glaç passaran a ser una zona residencial en els propers anys.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I acabem una setmana de la mobilitat per dient doncs, que la Garrotxa aposta per ampliar l'oferta del Rumbús per millorar la mobilitat a la comarca. Des del Consell treballen en crear una corona d'aparcaments a diferents municipis de la Garrotxa, com ja s'ha fet a les Preses. L'objectiu és que més turistes i garrotxins agafin el Rumbús, la bicicleta o es desplacin a peu.
A escala comarcal, des de fa un temps s'està apostant per aplicar canvis que propiciïn una mobilitat més sostenible. Un exemple d'aquesta intermodalitat és el servei de bus Rumbús, que en un principi va néixer per canalitzar millor el gran nombre de turistes que van a certes zones de la comarca, però que ha acabat sent un mitjà de transport útil també per a molts garrotxins. Actualment el Rumbús fa el servei a les Preses o a Santa Pau amb una àrea d'estacionament a les Preses que convida els visitants a deixar el cotxe i desplaçar-se per la comarca en bus, a peu o en bicicleta. Des de fa un temps i tal com havíem avançat en aquest mitjà, es treballa per implementar nous nodes amb noves àrees d'estacionament que donin peu a desplaçar-se en bici, transport públic o caminant. Se'n preveuen fer a Besalú i Sant Ferriol, a les Planes d'Hostoles, a la Vall de Bianya, al trencant d'entrada a Montagut i a la Vall d'en Bas, tot seguint els passos de les Preses i Olot com a centre. Punts estratègics asseguren des del Consell Comarcal de la Garrotxa que han de servir per descongestionar alguns punts de la comarca. En parla Jordi Güell, conseller comarcal de Mobilitat.
Molts d'aquests punts coincideixen amb diverses coses. Una és que són punts d'activitat econòmica, a les Preses, a Vall d'en Bas, aquest de Montagut, que precisament el que toca és també en Sant Jaume de Llierca, però també són punts d'interès turístic, o punts d'entrada també a zones protegides. Per tant, estem atacant tant la problemàtica que ens genera l'afluència turística com també aquest accés, diguem-ne, a polígons o a zones d'activitat econòmica o a zones, diguem-ne, poblades.
Güell diu, però, que aquesta transició cap a una mobilitat més sostenible s'ha de fer de la mà entre persones individuals i l'administració i assegura que una de les assignatures pendents és una major aposta per part d'aquestes últimes per acabar d'impulsar a la gent a fer el canvi.
Hi ha d'haver un canvi de cultura, però hi ha d'haver una administració que faciliti aquest canvi de cultura. És a dir, no només podem exigir que la gent es comporti d'una manera més sostenible, amb més consciència del que suposa utilitzar el vehicle privat, és a dir, si no ofertem també, diguem-ne, una alternativa, no, que faci que la gent doncs, faci aquest canvi. I això és un procés, diguem-ne, que no es fa d'un dia per l'altre.
Lligat també a la sostenibilitat i a la mobilitat, segons dades del Consell Comarcal a la Garrotxa, en el darrer any i mig s'han triplicat els punts de càrrega públics de vehicles elèctrics.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Parlem ara de cultura. I és que més de 170.000 persones han passat pels equipaments culturals d'Olot durant el 2023. D'aquests, la Biblioteca Marià Vayreda i els museus de la ciutat són els que han rebut més visites. Pel que fa a les activitats de pagament, es van vendre més de 25.000 entrades. Natàlia Moreno.
L'Ajuntament d'Olot ha presentat les dades de visites als equipaments culturals d'Olot durant l'any passat, on es pot veure com ha incrementat l'activitat cultural respecte al 2022. Pel que fa als museus, han rebut un total de 41.124 visitants. El Museu de la Garrotxa ha comptat amb més de 13.000 visites entre les dues sales i el Museu dels Sants ha rebut més de 2.000 visitants amb l'activitat No la caguis. Pel que fa a la Biblioteca Maria Vagreda, ha incrementat un 8% el nombre de visitants respecte de l'any passat, amb un total de 105.000 persones. El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, valora les dades pel que fa a la biblioteca.
La mitjana diària de persones ronda les 400 persones que utilitzen algun dels serveis que ofereix la biblioteca de la ciutat. També quasi 6.000 persones han fet servir almenys una vegada, moltes més una vegada, el servei de préstec de llibres de la biblioteca, i per tant el defineixen com un equipament central cultural i educatiu de la ciutat, i jo penso que encara justifica més la construcció d'una nova biblioteca.
Pel que fa a les activitats de pagament, 4.514 clients van comprar un total de més de 26.000 entrades durant el 2023. Això, segons Quintana, suposa que 13.000 persones van assistir almenys un espectacle d'arts escèniques o música de la programació d'Olot Cultura. Totes aquestes dades reflecteixen la bona rebuda per part de la gent de la comarca i de fora pel que fa a les activitats culturals programades. Quintana explica que el perfil d'aquest públic cultural segueix sent principalment femení.
Bàsicament el que diu és que l'apartat femení, diguéssim, participa el doble a les activitats culturals que els homes. Penso que és una dada que tampoc ens sorprèn, perquè nosaltres veiem la gent que ve a les activitats, bueno, però està bé que també quedi palès.
Aquests 173.000 usuaris durant el 2023 en realitat són molt més, perquè no s'han recollit dades de visitants que gaudeixen de les propostes gratuïtes i exteriors, com poden ser el Lluerni, el Sismògraf, el Circ a la Plaça o el Cicle de Música al Parc, entre d'altres.
I seguim amb més cultura. L'Olot.doc projectarà 8 documentals durant 5 dies. Del 24 al 28 de setembre, la mostra dedicada al cinema documental oferirà també 7 ponències per acompanyar-los. La programació d'aquesta 5a edició compta amb projeccions per al públic general, així com una secció adreçada a escoles i instituts com activitat extraescolar gratuïta.
La 5a edició de l'Olot.doc, la mostra dedicada al cinema documental, torna a Olot del 24 al 28 de setembre. Durant 5 dies, la ciutat podrà gaudir d'un total de 8 documentals i 7 ponències per acompanyar-los als cines d'Olot. En parla Joaquim Castells, director de la mostra.
Tornem a tenir una programació molt, molt bona, amb pel·lícules i documentals multipremiats, grans festivals, i tots acompanyats amb una ponència posterior amb alguna persona o entitat que tingui a veure amb la temàtica que hem tingut amb el documental.
La programació pel públic general d'enguany oferirà 4 dies de documentals. Tots ells aniran acompanyats d'una ponència i conversa posterior. A la programació d'enguany hi podem trobar Vinu, història de dues estrelles, Porcelain Gore, amb la ponència de la gestora cultural ucraïnesa Victoria Tissot, La memòria infinita, amb la neuropsicòloga Glòria Mas i Vall-Llucera, o Songs of Earth, amb la xerrada posterior del que és considerat un dels alpinistes més importants del món, en Jordi Tossas. Pel que fa a l'Olot.doc Escoles, oferirà projeccions durant horari lectiu per alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i graus, amb l'objectiu d'apropar el documental al públic més jove. Entre les propostes hi trobem documentals com 20 dies a Mariupol, El gran show, Dins del gel o 7 hiverns a Teheran. Aquesta secció s'ha fet ja un lloc a la programació fixa dels centres educatius. I és que, segons Castells, han rebut més de 2.100 peticions d'entrada, quan només es disposa d'una mica més de 1.000 butaques. Precisament per igualar aquest gran èxit que té la secció Escoles amb la General, el director de la mostra anima el públic a assistir a les projeccions obertes, sobretot per fer viable un projecte d'aquest tipus.
Portar aquests documentals, primer costa molt que te'ls deixin portar a un lloc encara incipient com és la mostra de cinema documental Olot.doc, no? Però després valen molts diners. Sí, els drets de reproducció o de projecció d'un documental dels Mordiners sense l'ajuda, en aquest cas de l'Ajuntament, seria impossible tirar-ho endavant. I sí que necessitem que vingui més gent, sobretot a la secció oberta de tot el públic, que ens ajudin. Així com tenim coberta la secció Escoles, com més gent vulgui venir a secció oberta, més ens ajudarà per anar tirant endavant i sobretot anar-lo fent més gran.
Les entrades pel públic general tenen un preu de 5 euros. L'Associació Gent Gran d'Olot, el Centre Excursionista d'Olot, el Cineclub i ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, tenen entrada reduïda en alguna de les seves sessions. Tota la informació de les projeccions i horaris els podeu trobar al web olotdoc.cat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en esports... En esports, el Club Patinatge Artístic Olot viatja a Itàlia a la recerca del 15è títol mundial de la seva història. Les olotines són les grans favorites després de liderar les quatre competicions disputades fins ara amb el Vall Mollet. El campionat començarà passades les 9 del vespre d'aquest dissabte i es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Les patinadores del grup de showground del Club Patinatge Artístic Olot ja són a Itàlia disposades a alçar el 15è mundial de la història del club. L'expedició ha sortit aquest mateix dijous des del pavelló d'esports en autobús fins a Barcelona i ha agafat un avió fins a la ciutat italiana de Bolonya. Des d'allà s'ha desplaçat fins a Rimini, la gran seu del patinatge artístic dels World Skate Games aquests dies. El Club Patinatge Artístic Olot farà tot el possible aquest dissabte per posar la cirereta al pastís a una temporada simplement espectacular amb un ball al Mollet portat a l'excel·lència. Primeres a l'Open Catalunya, primeres al Campionat de Catalunya, primeres a l'Espanyol i primeres a l'Europeu. Els grans resultats fins ara evidencien el bon estat de forma amb què les patinadores arriben a la cita més important de l'any. El coreògraf i entrenador del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, ha destacat el gran any que han signat les olotines.
Home, la veritat és que sí, que no ens podem queixar la temporada que hem tingut i més després de l'anterior. Aquesta està sent com molt tranquil·la, però... Com sempre dic, no ens podem adormir, ens podem trobar de tot.
El grup de showground del Club Patinatge Artístic Olot ja coneix l'ordre de sortida. Seran les últimes a sortir a la pista del Fiera di Rimini. El Ribex gallec, que va donar la sorpresa a l'europeu en superar el Tona, obrirà el campionat. La competició proseguirà amb els balls del Division italià, els dos campions dels Països Baixos, el Sassoiros portuguès, l'Arcadia francès, el Dosado portuguès, el Crystal i el Royal Eagles italians i el CPA Girona.
Però també hem de ser conscients que vam tenir doncs, un italià que va tenir una lesió enmig de la pista, que aspirava fins i tot a plaça de podi i que va quedar totalment fora de possibilitats. Aleshores, estem parlant d'equips que bueno, va haver-hi algun equip que pot venir ara amb unes condicions completament diferents amb els que va participar al Campionat d'Europa.
El Mundial arrencarà aquest dissabte quan faltin 5 minuts per un quart de 10 del vespre i s'allargarà fins a 3 quarts d'11 de la nit. Tot plegat es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot amb una retransmissió conjunta amb el seguiment del partit de la Unió Esportiva Olot a partir de 6:45 de la tarda.
I en futbol, el Bosc de Tosca de segona catalana i el Besalú de quarta es posen objectius molt diferents per aquesta temporada. Els grocs han de construir un equip amb moltes cares noves, mentre que el Besalú vol aconseguir l'ascens per recuperar la categoria de l'any passat.
Aquest cap de setmana torna al futbol amateur i després de conèixer el pla de competició per aquesta temporada, els equips garrotxins ja es preparen per sumar els primers punts de l'any. A segona catalana, el Sant Jaume Olot B, amb alguna cara nova per aquest nou curs, ha jugat 7 amistosos contra equips de diferents categories i es prepara per tornar a situar-se a les posicions de dalt de la classificació. Per altra banda, l'altre garrotxí de la categoria, el Bosc de Tosca, buscarà construir un equip a base de treball amb moltes cares noves i amb alguna lesió inesperada durant aquesta pretemporada. L'entrenador del Bosc de Tosca, Frank Dorca, preveu que la segona catalana sigui una categoria dura.
Jo, la veritat és que mirant una mica els equips i sobretot els de Girona, jo crec que seran molt forts i mirant una mica l'any passat també el Fornell, sobretot el Quart, jo veig aquests que el Blanes que també ha descendit com nosaltres. Veig que bueno, hi haurà nivell i serà molt competida. La veritat és que estarà molt complicat, com totes, la veritat, però bueno, no ens posem cap objectiu. Nosaltres hem de construir un equip i competir i això intentarem.
A tercera catalana, el nouvingut a la categoria és el Montagut, després d'aconseguir l'ascens la temporada anterior. S'estrenaran a un camp complicat com el de les Preses, que l'any passat es va convertir en el millor garrotxí de la categoria. Els altres garrotxins, com el Sant Joanenc i el Sant Privat, competiran contra dos nous equips, com el Vilobí i el Vilablareix, i l'escola de futbol Garrotxa ho farà a un dels camps més complicats, el de la Mer. A quarta catalana, amb 13 garrotxins, cal destacar el Besalú, que vol recuperar la categoria el més aviat possible i es marca l'objectiu de l'ascens per aquest curs. El president del Club Esportiu Besalú és Ernest Bassols.
A veure, l'objectiu nostre és l'ascens, tot i que nosaltres el que diem sempre és que el que volem és guanyar partit a partit o anar partit a partit, però és evident que, havent baixat en 2 anys dues categories, el que volem és almenys recuperar la tercera catalana i, per tant, la nostra il·lusió seria ascendir, està clar.
La primera jornada començarà aquest dissabte amb un gruix important de partits. Per seguir l'actualitat del futbol territorial podeu fer-ho a través de La Banqueta, d'Olot Televisió i programes com La Tàctica i El Tercer Temps de Ràdio Olot.
I aquesta sintonia us és familiar? I és que Trenquem el Cuc i el Sessió Contínua de Ràdio Olot estan d'aniversari. El programa dedicat al camp compleix 40 anys en antena i el de cinema en celebra 25.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió Contínua, 25 anys en pantalla gran.
Pel que fa al programa liderat per Josep Guix, ha dut 4 dècades donant a conèixer la meteorologia d'arreu de Catalunya. I pel que fa al programa de Neus Asín i Jordi Teix, ja sumen més de 2 dècades descobrint les novetats cinematogràfiques de la setmana i l'evolució del cinema durant aquest temps.
Bufar i fer ampolles o bufar les espelmes. En el cas del Trenquem el Cuc i el Sessió Contínua, són les dues coses. Els dos programes de Ràdio Olot celebren aniversaris especials aquesta temporada. En el cas del Trenquem el Cuc, el programa conduït per Josep Guix fa 40 anys des de la seva primera emissió. Dissabte passat ja van estrenar la temporada amb veus habituals de col·laboradors com Josep Pasqual de l'Estartit o en Pauet de Santa Pau, entre molts altres. Un programa on es parla de la terra, del dia a dia al camp i de la meteorologia de diferents punts a Catalunya. Guix explica que arribar a aquesta xifra es pot explicar entre molts motius perquè entre tots formen una gran família.
Suposo que és una gran família i que és un programa molt viu, molt fresc, i que te trobes gent pel carrer i t'anima, i vinga, va, i ens agrada molt aquest programa, i aquest programa em desperteu, no m'aixeco, però em desperto, i us escolto des del llit. O hi ha moltes anècdotes, com per exemple, un dia vaig a una pastisseria a Torroella de Montgrí, que està lluny, i demano d'un croissant, i surt el pastisser de dins de l'obrador, i em diu, tu ets on Trenquem el Cuc, i em va fer una abraçada.
El Sessió Contínua de Neus Asín i Jordi Teix celebra 25 anys aquesta temporada. Amb el cinema sempre com a pal de paller, el programa ha evolucionat com la mateixa indústria i ha incorporat seccions noves al pas del temps. De fer els guions per telèfon a parlar de Netflix, Asín i Teix destaquen l'evolució del programa durant aquests anys.
Fa 25 anys, ara ho dèiem, abans comentàvem, vam reinventar-nos una mica el programa i aquest ha anat també evolucionant, també com el temps, i hem anat amb les seccions que estem fent ara al cap de 25 anys amb les que vam començar són diferents. Sí que sempre vam tenir molt clar que era important les estrenes que teníem a casa nostra. En aquell moment, que ara no hi havia el cinema Olot, teníem 3 cinemes aquí a la ciutat, i aleshores aprofitàvem per donar informació de servei, que era també una mica la idea que teníem des d'un primer moment, ser un programa de servei.
El que passa que aprofitant la idea aquesta, en principi, que deies, no sabíem massa com fer-ho, es basava molt en les novetats i l'actualitat i les estrenes que hi havia, i alguna notícia, sobretot també l'actualitat.
El Trenquem el Cuc es pot escoltar cada dissabte de 7 a 9 del matí, i com a novetat aquesta temporada, també es pot fer a través de Ràdio Pirineus de Puigcerdà. El Sessió Contínua es pot escoltar cada divendres de 2:15 de 2 al migdia i la remissió cada diumenge a partir de les 12.
I això és tot de l'informatiu d'avui, divendres 20 de setembre del 2024. Gràcies per la vostra confiança i que passeu un bon cap de setmana.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.